Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Benvinguts al programa Blau Marí. Encedem a partir d'aquests mateixos moments i durant els pròxims minuts la nostra singladura nàutica marítima a través de la cultura, les tradicions de l'àmbit pesquer, de la competició nàutica i de la ciència. Fent un petit viatge a través també de la cultura i de la gastronomia. Aquest és el programa de ràdio dedicat a la gent de la mar. Una abraçada molt cordial d'un servidor, Francesc Callau. Abraçada i salutació que faig extensiva també en nom dels nostres companys i col·laboradors que ens ajuden setmana darrere setmana a tirar endavant aquest Blau Marí. Avui l'encetarem parlant de la presència catalana a la European Seafood de Brussel·les, la fira més important d'Europa en l'àmbit del sector agroalimentari de procedència del mar, doncs. Parlarem amb el subdirector general de pesca de la Generalitat de Catalunya, el senyor Adolf Tris, donat que també va ser la directora general de pesca, la senyora Àngela Seira, que va aprofitar per donar suport a les empreses del sector alimentari de productes del mar que hi eren presents. A l'Enciclopèdia de l'Argot Mariner tindrem l'ocasió de parlar amb Joan Argento i Rafael Martí d'un procediment de pesca, d'una pesquera que a poc a poc ha anat desapareixent, l'Am al Roquer. I al Ranxo Bord ens prepararan rates del caldo. Evidentment, rates de mar, clar. A la Cordó Déu del Grumet dedicarem el temps musical a escoltar el tema El meu vaixell, de la iaia. Mentre que a Panorama Nàutic marxarem fins al Club Nàutic Cambrils. Allà ens espera el director tècnic d'aquesta entitat, Pep Subirats, un conegut del nostre programa, que ens parlarà de la Setmana Catalana de Vela, que acollirà el Club Nàutic de Cambrils els dies 1, 2 i 3 de maig. Un ambientàs espectacular, tota representació de classes esportives en aquesta entitat i participació de luxe. A Plankton, avui l'Aurora Requena ens pren d'excursió al parc, o millor dit, a l'espai natural de Ses Negres. I per últim, el Manuel de Ramon parlarà amb l'escriptor Eliseu Carbonell sobre el llibre Records d'una dona de mar, aprofitant que estem a la setmana del llibre, a la setmana de Sant Jordi.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Callau de Colera a les cases d'Alcanar. Pesca professional, nàutica esportiva i d'esbarjo, cultura marítima, ciència marina, gastronomia marinera. Blau Marí, amb Francesc Callau a la xarxa.
Sota el paraigües de l'empresa pública promotora d'exportacions agroalimentàries Prodeca, una part important de les empreses que es dediquen a la manufactura, a l'exportació, a la producció, a la manipulació de productes alimentaris relacionats amb la mar, van ser presents en la darrera edició de la European Seafood Exposition, que va tenir lloc a Brussel·les precisament al llarg d'aquesta setmana. Hi van participar empreses catalanes com Alfrisa, Barrufet Congelado, Cocedero de Mariscos, Easy Fish, Laboratorio DPA, Laboratorio Fijantec, Manet Import SL, Maresmar, Moray Fish o Nova Terra Producciones. per parlar precisament del paper d'aquestes empreses allà a Brussel·les, en aquesta Seafood, i del paper de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, que també hi va ser present, tenim amb nosaltres avui al Blau Marí el senyor Adolf Tris, que és el subdirector general de Pesca de la Generalitat de Catalunya. Senyor Tris, benvingut al Blau Marí, què tal?
Hola.
Comentàvem que Catalunya, com no podia ser d'altra manera, igual en l'àmbit institucional com en l'àmbit de les empreses del sector, va ser present a possiblement la fira més important que a Europa del seu sector, no?
Sí, sí, sens dubte és la fira més important. Hi ha representats d'empreses de tot el món hi havia molt interès i molts interessats en les empreses. Realment va ser molt concorrida i va estar molt bé. Hi havia diferents empreses catalanes que estan sempre presents aquí, per internacionalitzar els nostres productes i, tant des de empreses d'additius per a alimentació com empreses de processament, de congelats, en fi, diferents empreses del sector pesquer que hi van participar.
Més enllà, després parlarem de la presència institucional del departament i de la direcció, però des del propi sector és important que les empreses catalanes siguin presents allà on es marquen les tendències i allà on d'alguna manera es presenten aquells productes que acaben marcant les línies, no?
Per suposat, tota la innovació del sector està present allà i tant des del punt de vista de presentar els nostres productes i poder obrir camí, com des del punt de vista de conèixer el que s'està movent al món de la pesca, és molt important el que les nostres empreses hi siguin.
Tenint en compte que Catalunya acull una de les fires d'aquestes característiques, com és la Seafood Barcelona, que d'alguna manera també es mostra al món a partir d'aquesta exposició. Per tant, també deu tindre el seu atractiu per a Europa i per al món al nostre sector, en quant també ens escolleixen com a seu d'una d'aquestes fires, no?
Sí, aquest any, dissortadament, no es realitzarà la Seafood de Barcelona, com han vingut sent aquests 3 anys enrere. I s'ha concentrat tota la mostra a Brussel·les. S'ha decidit que aquest any, ja dic que dissortadament, perquè crec que era molt interessant el que a Barcelona estiguessin també aquesta fira, però els organitzadors han decidit que aquest any no es faria a Barcelona. I per tant, tots els nostres esforços els hem posat en la fira aquesta de Brussel·les.
Suposo que també deu ser important per al sector veure el suport del departament en aquest aspecte, no?
Sí, nosaltres posem, per suposat, a través de Prodeca, posem a la seva disposició per donar-los uns llocs d'un preu més barat que el que pot ser, troben individualment, tot i que alguna empresa ha anat pel seu compte i han posat els seus estants individualment. Nosaltres, com Catalunya, donem el suport al sector perquè pugui anar-hi en unes condicions financeres més favorables i, també donant el suport aquest a les primers anys que les empreses que volen fer aquest salt una mica d'internacionalització, donar-li suport. I en tot el que necessiten estem presents allí durant els dies que dura la fira.
La directora general, la senyora Àngela Seira, va ser present en persona i va aprofitar per parlar amb el comissari de Medi Ambient, Afers Marítims i Pesca, el senyor Carmen Ovella, amb qui va tenir oportunitat d'intercanviar idees i posicions al respecte, no?
Sí, efectivament, vam tenir l'oportunitat d'estar parlant amb el senyor Vela i bueno, mostrar-li també una mica les qüestions d'innovació de les empreses que catalanes, també alguns aspectes i demostrar-li alguns temes, sobretot mediambientals, que aquestes empreses han posat en marxa aquest darrer any.
Quina és la posició de les nostres empreses en aquest sector, en innovació, en tecnologia?
Bueno, en innovació i en tecnologia, a part del que habitualment bueno, ja, sobretot s'han fet uns esforços molt grans des del punt de vista de tractament d'aigües, de millora de la qualitat. Ja dic que des del punt de vista mediambiental s'ha fet algunes inversions molt interessants.
Per tant, és a dir, estem a l'avantguarda, doncs, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, per suposat. Les nostres empreses dia a dia van millorant i van posant-se en marxa en aquests temes i fent investigació, fent bueno, tots els esforços que poden, sobretot ja dic en aquest tema mediambiental, que tot i que no és directament el tema productiu, potser és fonamental que posant-nos només en aquells mínims normatius reglamentaris que ja hi són, sinó també bueno, fent un esforç superior per estar a l'avantguarda de tots aquests temes.
Clar, suposo que en els nostres dies la producció sostenible, l'aplicació de mesures mediambientals, les certificacions d'aquest tipus són la porta d'entrada a Europa, no?
I tant, i tant. A més, a Europa cada any hi ha un major interès en tots aquests temes mediambientals i també la pesca és molt... Evidentment és un tema que influeix fonamentalment, tant des del punt de vista dels nostres recursos, que hem de ser molt curosos en mantenir-los, en que sigui sostenible, i ja dic, a Europa hi ha un interès molt gran cada dia més per tots aquests temes i que hem de tenir cura d'ells i que, sens dubte, les nostres empreses, almenys aquelles que estaven representades a la fira, estan tenen molt present.
Han tingut temps ja de fer balanç de la presència global de Catalunya a la fira, és a dir, a
bueno,
la
CIFA? Encara estem fent-lo, o sigui, la fira va acabar ahir i, per tant, bueno, pues estem recollint una mica de dades, però bueno, el que sí que del que hem estat allí, ja dic que hi havia molt moviment de molt interès per part dels assistents a la fira en conèixer totes les novetats i en conèixer tal, i van fer molts intercanvis. La valoració definitiva la farem aquests dies, ja posant-nos en contacte amb cadascuna de les empreses per saber com s'hi ha anat, però ja dic que només assistir a l'esdeveniment ja podem dir que ha estat tot un èxit.
Doncs, senyor Adolf Tris, moltíssimes gràcies per atendre'ns i, bueno, i en tot cas ens congratulem de que aquesta valoració inicial i provisional sigui positiva i en tot cas en seguirem parlant. Moltíssimes gràcies.
D'acord, gràcies a vostè.
Adolf Tris, subdirector general de Pesca de la Generalitat de Catalunya, avui parlant-nos al Blau Marí de la presència institucional en l'àmbit del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims a la Seafood de Brussel·les i també de la presència del sector empresarial de l'àmbit de la producció, manipulació, manufacturació dels productes alimentaris relacionats amb el mar.
L'enciclopèdia de l'argot mariner.
Rafael Martí, Joan Argentó, benvinguts, què tal?
Bé, aquí estem.
El que toca ara és parlar de tradició i en aquests últims programes el que estem fent és parlant de diferents arts i estris de pescar. Joan, avui quin estri o quin art de pesca mos explicaràs?
Pues avui un de molt antic, i quasi bé que vam començar tots els pescadors en aquest art de pesca.
A veure, m'expliqueu-vos.
De xocotets. De xocotets i també ho feien de grans, però vull dir... Parem pues, los hams al roquer.
Hams al roquer.
Sí.
Mos sembla una cosa molt simple, no?
Sí, sí. No, ho és simple, però ho has de fer i saber com ho poses, perquè si no, no agafes res. Pues és una paret que va en una fusteta, i poses, posava enrere pues, 2 metres de fil, o 3, i davant posaven pues, 1 metre de pèl, de fil, de pèl de cuc, que diem.
Bastant abans. Gruixut.
Això més que res ho feien també quan anàvem al Congre o la Morena, que pues, s'anava pel roquer. I això portaves un senallet dins i posaves pues, 10 o 15 ams d'estos plegats, individual, cada fustet era un am, i anaves posant pels forats del roquer, en una boga, una
el que tenies, posaves l'esquer,
una cavalla, el que teníem.
Posaves no? L'esquer, molt bé.
Sí, i deixaves amarrat a la pedra perquè no pogués anar molt dins, perquè si no resulta que s'enganxava dins la pedra i no podies treure-ho. L'havies de deixar a l'escada, anar viu, justet, que toqués en terra. I hi havia, bueno, a vegades pues, agafaves pues, congres i moreners, ho calaven per la tarda, quan érem xiquets, però també hi anava algun home gran. I ara, quan
jo vaig a dependre-ho anant amb el meu iaio.
Veus?
I teníem... No és anar al roquer i tiro en teu. Teníem los caus
bueno.
triats, buscats, i sapigué que en aquells caus hi havia congres i morenes. I sabien, en este cau, morena, este és de congre. I sempre anàvem als mateixos punts i calàvem. I una mica més... Jo los estrics los portava més antics que ell. Ell és més modern.
Portava tot fil.
I ell, tot fil. Los del meu iaio eren tots de fil.
De llenza, llenza.
En un am bastant gros i un pam de l'am per amunt forrat en metxa. Això era com a cotó, una sí. Cordeta... De, sí. que era cotó i quan lo congre i la morena xafava se li posava allò de que era com a metge, que era un cotó molt, una cordeta de cotó, se li empastrava totes les dents i no tallava el fil.
Molt bé.
I a un pam se posava un...
I dieu que ho apuntàveu amb pedres.
Sí, sí, bueno, s'havia d'amarrar a la pedra.
Amarràvem a la pedra.
Un punt del roquer.
Aquesta és una de les pesqueres més velles que hi ha. Rafael, veus, té 10 anys més que jo, i ell ja va començar amb fil.
Sí.
No? Després van vindre el pèl de cuc i anaven fent, clar, les persones que anaven primer pues feien això que ha dit ell, tenien un forat, pues aquí en Congre o aquí en Morena, a pesar que a les 2 o 3 calades pues, també havies de canviar,
clar.
Perquè ho acabaves. Però bueno, era una pesquera que s'anava, sí. Que
i havies d'anar molt en cuidado de matinar. Sí, sí. Perquè si sorties una miqueta tard ja t'havien passat davant, vull dir.
Hi havia algú que ja t'havia calat l'amb.
Ai, sí. No, dormirem. No,
era el temps, era el temps de la gana.
Sí. Pues... El tercer de dia, si no, ja no trobaves
ni
àstric, ni
amb ni morena.
Ni morena.
Pues hem conegut avui aquest tipus de pesca, amb pescar l'amb al roquer.
Sí.
Una pràctica, i ara ja no es veu, no?
No.
Encara hi ha algun xiquet que ho fa, bueno, però algun xocotet. Bueno, quan comences aquest jovenet...
Com les abelles blanques, i ara...
Sí, cada vegada menys.
No, res.
Doncs mos veiem ara parlant de ranxos. Fins ara.
Vinga.
El ranxo a bord.
Joan Argentó, Rafael Martí, què tal? Benvinguts al Rancho Bord. Jo ja veig que fa ratet que aneu
trafegant. Ja netegem, sí, estem netejant ja.
Avui què mos prepararàs? Perquè aquí veig peix, no? Peix de roca, no?
Sí, sí. Pues, peix de roca i no roca. Avui tenim unes rates molt maques.
Molt bé.
No són massa grossotes, que no és dura, són mitjanetes.
També estem parlant de peix, perquè últimament sí, hem parlat de rucs, sí. Hem parlat de...
Nosaltres només busquem
peix, coses que sigui peix. Rata, estem parlant de peix.
Rata.
Què més? A veure, unes rates maques has dit, no?
Sí.
I com les faràs?
Les farem
del caldo.
Bollides del caldo.
Per tant, aquí entra la patata també.
Sí. No en farem, no. Vaig a fer només la rata sola... en caldo per a fer encabat una meravella, una sopa d'esta fineta.
Una sopa, molt bé.
Perquè no em trobo gaire bé de l'estómac i això.
Vinga, com les prepararem, les rates? Quina hem de fer? Les netejarem?
L'obrirem tal com t'he dit en los burros, és no de davant pa can detrás. Al mig de la panxa li fas un tall de banda a banda i li traus tot lo de dins, la fel que té una fel bastant grossa, les tripes i...
Tot passadet per aigua, ben netejadet.
Ben rentat.
L'haurem...
I, bueno, però una cosa, com que el peix és fred, rentat sí, però no gastar, perquè cada vegada que li passes l'aigua li estàs traient una quantitat
de gust
que és massa. I jo m'he fixat a vegades que ho fas a la pica i rentes el peix i quan deixes damunt queda tot l'oliet, si te fixes bé, de la grassa del peix. Pues tot això és que perds del peix. S'ha de rentar, però no en aquestes exageracions d'aigua.
Ara el tenim netejadet, li traiem el cap també?
No, bueno, farem de la rata, que és prou boniqueta, dos talls, un tall el cap i l'altre tall la cua.
Molt bé.
Tenim, com que som els dos, jo i Juanito, només...
A mi no em conteu, doncs.
Tu no, que has d'anar a la ràdio a...
Vinga, digues.
I farem molt suau. En un calderet posarem l'aigua sola, farem bullir i tirarem les rates.
La seva?
No, re. Un raiget d'oli i una mica de sal. I que bullin. Re. El caldo autèntic del peix. I del suc que farem, farem una
sopeta.
Una sopeta.
Per tant, estem parlant de que és molt senzillet, molt finet, per aquells dies que t'apeteix menjar fluix.
Juanito aquí al costat me se'n riu, però jo ho dic perquè ho he provat. Jo no soc de picades fortes, jo suau. I això està garantitzat de que és boníssim. I pots fer la sopa fluixa.
No mos dona, si fóssim de dia no mos donaria per un arròs, no? O també, seria massa fluixet.
Per a fer arròs, ja t'he dit que sense posar res, per a fer arròs i són 3 o 4, i no ho hem de fer així, ja li hem de fer la picada, el que di ell, de posar la seva, el que vulgui.
Per a fer la sopa, abans que la passen per l'escorredora,
per l'escorredor que no es colia,
perquè hi hagi alguna espineta.
Bueno, això,
la sopa.
Molt bé.
A pesar de que la rata poques espines té.
Però bueno, però l'hauríem de passar una mica pel colador per si
millor.
I després podríem fer una sopeta fineta d'estes per quan vols menjar.
Sí, però llavors has d'apartar la rata ja, La part de dir la passa per l'escorredor i la deixes de banda per la sopa, perquè si no la desfaràs.
Home, clar, evidentment.
L'has de deixar i la rata te la menja sola.
I la rata molt l'hem de menjar abans de la sopa.
Normalment se posen dos pataques i una ceba. Però bueno, si vols fer sopa sola... Passo per sola.
Però és que no mos trobem gaire bé de la panxa que ha passat.
Molt bé. També va bé que de quan en quan anéssim donant alguna recepta.
I això és millor, és per a sopar.
Sí. Cara a la nit.
Naltros que mengem poc, doncs això...
De cara a la nit sempre va bé. Doncs una rateta bullida i el caldo per a fer sopa.
Inclús un lluç, mitjar.
També aniria bé. Però bé, avui hem preparat la rata, que també és un dels peixos bons que dona la mar, amb aquesta, fet per preparar una sopeta, una rata, una rateta bullida.
I molt barato.
I molt econòmic. Hasta el pròxim programa.
Doncs vinga.
L'acordió del grumet.
És el torn d'escoltar música en català i en aquest cas de la iaia. El tema se'n diu El meu vaixell.
I no hi ha res, només records teus dalt del cel. Jo navego agafat el timó. Dins d'un mar que s'ha fet dels meus plors, vaig viatjar a dalt del meu vaixell. Ell aguanta els cops que fa el vent.
quan fa del nord hi ha tormenta, el mar està embogit, criden les veles, se'n menja la nit. Jo tremolo, no sé navegar, l'horitzó és la meva presó. Segueixo dempeus a dalt del meu vaixell. Ell aguanta els cops que fa el vent quan fa del nord. Després, després de tot, quan surti el sol i es calmi el cel i vegi gavines volar, se m'emporta en mar enllà i el teu rostre a l'horitzó, silenci em farà callar, m'adonaré que encara queden molts mars per travessar. Jo i el meu vaixell. Que fa el vent quan fa del nord. I em portarà cap a un altre port.
Panorama Nàutic.
Avui el Blau Marí torna a viatjar al Club Nàutic de Cambrils. Ja hi vam ser fa uns dies per parlar de la regata Singladures, però el que tenim avui entre mans té molta més envergadura, perquè anem a parlar-vos de la Setmana Catalana de Vela, la tercera edició d'aquest certamen. I ho volem fer amb el director tècnic d'aquest Club Nàutic, del Club Nàutic de Cambrils, el Pep Subirats, al que ens congratulem de tornar a saludar. Pep, benvingut de nou al Blau Marí.
Bon dia, què tal, com estem?
Pues la veritat que encantats de parlar amb vosaltres i de parlar, com ja vam dir en el seu moment que faríem, d'aquesta Setmana Catalana de la Vela que tenim ja al gira al cantó, no?
Sí, de fet ens queda una setmana justa, arrenquem amb les inscripcions el dia 30 i el que són les jornades de competicions són el divendres 1, dissabte 2 i diumenge 3 de maig.
Quina expectativa hi ha? És a dir, com s'atansa?
Mireu, us hem de dir que esportivament molt bé, doncs, a part de que nosaltres, per sort, a nivell competitiu, els nostres equips de regates són potents i són un referent i alhora un reclam perquè vinguin els participants. Les germanes Monter són les actuals campiones del món de la classe 29er. Per exemple, el regatista Montcanyina és l'actual campió d'Espanya de la modalitat raci radial, però al mateix temps també amb la categoria Optimis, que és la infantil, la més representativa, vindrà una regatista de Mallorca, del Club Nàutic Serenà, l'Aina Colom, que és l'actual campiona del món, i l'acompanya també un altre regatista de Balear, de Serràpita, que és en Sion Rosselló, que és mundialista també. Per tant, a nivell esportiu tenim una màxima representació en aquest sentit.
La participació està dins de les previsions?
Tinc que dir que sí, i ara fa uns dies s'acabaven uns terminis d'inscripció i molt apurat el termini, que ens va fer patir una mica, però ja estem per sobre del que esperàvem. estem parlant d'unes 400 embarcacions, quasi 500 participants, doncs hi ha embarcacions que són múltiples i, per tant, estem contents d'haver arribat a l'objectiu que ens havíem proposat.
Per tant, és a dir, estem parlant de participació sobre les previsions i ara cal veure el nivell competitiu, però pel que em comentes, doncs pareix que serà interessant. De fet, ja anuncieu que en el que és l'Optimist Excellent Cup comptareu amb els millors regatistes del món, no?
Sí, mireu, aquest any, gràcies a les gestions que vam fer després de la Setmana Catalana de Vela l'any passat, per a la classe Optimist, és el circuit final d'un circuit de regates internacionals de molt de prestigi que ja ha establert arreu d'Espanya. I nosaltres es van fer la primera prova del circuit va ser el Real Club Náutico de Gran Canària al desembre, la segona el Real Club Náutico de Torrevieja al mes de gener, la tercera a mitjans de febrer a Palamós, i l'última del circuit, on es decidirà els guanyadors del circuit, és aquí a Cambrils, coincidint amb la Setmana Catalana de Vela, i per tant tenim garantida l'assistència entre els 10 primers del rànquing de l'Excellence Cup hi ha 8 regatistes que participaran a la regata.
Quines classes poden participar? Perquè, clar, aquesta terminologia Setmana Catalana de Vela és molt àmplia i per tant això vol dir que hi teniu una important presència de diverses classes de competició, no?
Mireu, de fet la Setmana Catalana de Vela convoca totes les classes de vela reconegudes per la Federació Catalana. La realitat és que en el Pont de Maig és habitual que hi hagin algunes proves a nivell del circuit estatal, a nivell de campionats d'Espanya, que són selectives per campionats d'Europa i del món. I, per exemple, en el cas del Láser 4.7, on a Cambrils tenim el sotscampió d'Espanya, aquests regatistes aniran a competir a la Copa d'Espanya-Galícia. Però de la resta de classe, la classe Europa, la classe 4.20, la classe Láser Radial, la resta de regatistes de Láser 4.7 que no van a la Copa d'Espanya, l'Optimist, i després també la classe que avui, la classe Catamarà i Windsor, estan representats a la Setmana Catalana de Vela.
Déu-n'hi-do. Recordem l'any passat que vam parlar del tema amb el que llavors era president de la Federació Catalana de Vela, amb el Gerard Esteve, i ens comentava que d'alguna manera la Setmana Catalana de Vela s'havia elevat de rang en quant també era una festa de la vela del país, no? D'aquí que també se li hagi otorgat el Gran Premi de Catalunya, no?
Sí, de fet, al final és com a competició és on s'hi veuen representades totes les classes. Entre regatistes i acompanyats superarem el miler de persones a Cambrils aquests 3-4 dies. I, de fet, que la Setmana Catalana de Vela és un bon lloc per sumar el que és vela d'alt nivell amb vela de promoció, ho exemplifica, que en la classe Optimis, els més petits, la que a Catalunya en diem el grup 3, tenim més de 60 inscrits, que per nosaltres és un èxit. De fet, són nens de primer any en el món de la vela que tindran l'oportunitat de competir en el marc de la Setmana Catalana de Vela doncs, amb el costat de regatistes de primer nivell, ja no només estatal, sinó a nivell internacional i de nivell mundial.
El fet de tenir tantes classes participants suposo que deu ser una dificultat afegida a l'hora d'habilitar camps de regates, organització, etcètera, no?
Sí, tens tota la raó. De fet, a veure, aquest any tenim previstos 5 camps de regata. Això significa que són 5 àrees de competició on hi ha un equip de jutges i oficials de regata i de balisadors que arriba a les 60 persones. A mar hi ha 60 persones dedicades exclusivament a garantir l'alt nivell esportiu de la competició. Tinc que dir com a responsable d'aquest apartat que els millors jutges i els millors balisadors de Catalunya i alguns de l'estat espanyol estaran presents a la Setmana Catalana de Vela. Això és un pilar fonamental per garantir l'alt nivell de la competició. I al mateix temps també, ostres, agrair molt primer l'esforç de tots els companys del Club de Cambrils a l'hora de la recerca de recursos materials i també destacades la col·laboració de tots els clubs de la zona. Penseu que sense l'aportació dels clubs de la zona seria inviable, doncs necessitem de l'ordre de 45 embarcacions de suport a mar per muntar aquesta regata i col·laboren amb nosaltres des del Club Nàutic L'Ametlla de Mar, Club Nàutic Hospitalet, Club Nàutic Salou, Reial Club Nàutic de Tarragona, Club de Vela Platja Llarga, Club Marítim d'Altafulla, Club Nàutic Comarruga, Club Nàutic Vilanova, que sense el seu suport no seria possible.
Per tant, bueno, hi ha bon rotllo, doncs, bé, no?
Sí, entre els, per sort, entre els clubs de la zona, durant tot l'any hi ha una excel·lent col·laboració i això fa viable. La Setmana Catalana de Vela pot ser un gran exponent d'una gran competició, però totes les regates que es fan en el territori de Tarragona, sempre els clubs sumen, tots els clubs sumen sempre.
A més, pareix que compteu amb el suport institucional, no?, també d'aquí aquest Gran Premi Catalunya, no?
Sí, de fet, per nosaltres això és el millor segell de qualitat per la prova, no? Tenir aquest reconeixement, no ho tenen gaires proves a nivell esportiu a tot Catalunya i, per tant, com a organitzadors és un orgull poder comptar amb aquest segell de qualitat.
A més, de la part competitiva, comentaves que hi haurà més de 1.000 persones relacionades amb aquesta Setmana Catalana de Vela. Heu organitzat alguna activitat paral·lela, no? Perquè tinc entès que també heu posat en marxa un concurs d'Instagram, no?
Sí, mireu, ja l'any passat, i va anar molt bé, doncs, amb la participació d'un grup de Vall Country de Cambrils, que realment són gent que són campions d'Espanya de Vall Country, vam aconseguir treballar o mirar d'impulsar diferents actes on es treten la vinculació o la relació del club, del propi Club Nàutic i de les activitats amb el municipi. Aquest any l'equivalent és una batucada que tindrà lloc el dia 2 a la tarda, mentre els competidors arriben al Village, que està ubicat al Passeig Miramar de Cambrils. Gaudiran d'aquesta batucada, que aquest any la fa el grup Cop de Cap, però això està estretament lligat amb la col·laboració de la Unió de Botiguers, qui organitza per segon any consecutiu, coincidint amb la Setmana Catalana de Vela, la Cambrils Night Shopping. I, per tant, amb això aconseguim aquest propòsit de que la Setmana Catalana de Vela sigui més que un esdeveniment esportiu a Cambrils. En paral·lel, doncs, hi ha exposicions en el propi edifici del Club Nàutic, d'unes maquetes de vaixells de vela antics, i per tant el que intentem és que la regata no sigui només un esdeveniment esportiu. Per posar un altre exemple, a nivell de finançament de la prova, és un repte pressupostari i tenim que agrair a la multitud d'establiments de Cambrils que amb petites aportacions fan viable superar el repte pressupostari que és la competició, que al final té un retorn molt interessant, perquè estem parlant d'un retorn a nivell d'euros que superarà els 700.000 euros d'impacte directe als establiments d'hostaleria i restauració de Cambrils aquests 4 dies.
Per tant, estem parlant d'un clar exemple d'implicació, de col·laboració i de vertebració entre el Club Nàutic i entre l'activitat del Club Nàutic i l'activitat del poble, no?, de Cambrils, un tema que s'ha posat en qüestió en diferents indrets de la costa catalana, no?, aquesta dificultat per tal de fer participar les poblacions amb les activitats dels clubs nàutics.
Sí, de fet, el Club Nàutic des de fa bastants anys ja té una clara intenció d'obrir-se a el que és la ciutadania. Inclús el que ho reflexa millor és quan es van fer les darreres reformes del passeig de Cambrils, el club va quedar perfectament integrat en el passeig de Cambrils. I la Setmana Catalana de Vela té una cosa molt emblemàtica per nosaltres, que és, per exemple, la flota d'Òptimis surt a mar per les escales reials, que és per on per Nadal arriben els Reis de l'Orient a Cambrils. I, per tant, té allò d'emblemàtic, però que simbolitza clarament el sentit que li volem donar des del Club Nàutic a totes les nostres activitats i totes les activitats que organitzem.
El dia 1 ja comenceu amb l'activitat, no?
Sí, esperem l'arribada del gruix de participants entre el dia 30 a la tarda i el dia 1 al dematí. El dia 30 els participants es podran registrar i el dia 1 estan previstes les primeres proves a partir de les 12 del migdia. Que això lliga amb que tots aquells que vulguin participar al concurs d'Instagram estiguin molt atents, doncs l'hora prevista per sortir a la marca de dia serà al voltant de les 11 del dematí.
I fins a diumenge, no?, que serà, suposo, que entrega de trofeus, premis i cloenda de totes les activitats.
Sí, com amb totes les regates de vela, definir l'hora del repartiment de premis és complexa, però calculem que serà en acabar les proves del dia aproximadament a les 5 de la tarda.
No res, tot un cap de setmana ple d'activitats des del Club Nàutic de Cambrils, per tant, atractiu per a aquells que els agrada la vela i atractius també per a aquells que els agrada l'ambient de les activitats nàutiques i marítimes, és a dir, que tota aquella zona propera al Club Nàutic pues, tindrà ambient, tindrà gent i, bueno, i per què no aquells que no els agrada l'activitat nàutica es puguin donar un tomb per allà, no?
Clar, que puguin venir-ho a veure. A més, com sabeu, ens va una mica la marxa aquí a Cambrils i empalmem pràcticament l'organització de la Setmana Catalana amb la Fira Marítima. Per tant, a la Setmana Catalana de Vela poden venir-ho a veure, poden gaudir d'un port ple de veles, i mai més ben dit, i després venir durant la Fira Marítima, doncs poder venir a gaudir de les activitats que organitzem durant la Fira.
Pep Subirats, director tècnic del Club Nàutic Cambrils, escolta, moltíssimes gràcies per atendre'ns i desitgem que aquesta tercera setmana de vela que organitzeu al Club Nàutic de Cambrils, com comentaves, amb el segell institucional de Gran Premi Catalunya, pues sigui tot un èxit.
Sí, mireu, i moltíssimes gràcies i no voldria deixar-me de recordar i de mencionar doncs, aquells qui també fan possible això, que són els principals col·laboradors i patrocinadors, no? Aquest any, amb els temps que corren, molt agraïts a Sanitas, molt agraïts a Hermanos Guasc, molt agraïts a Fruites Font, que són els patrocinadors principals, entre molts d'altres petits col·laboradors que realment ens ajuden a tirar endavant aquest gran esdeveniment.
Doncs Pep, moltíssimes gràcies.
Vinga, gràcies, fins aviat.
Plàncton.
Aurora Requena, benvinguda.
Hola.
Avui ens portaràs d'excursió, no, Aurora? És a dir, dins de les dinàmiques que en aquest espai ens ofereixes des del teu punt de vista, avui ens donaràs a conèixer algun indret de la nostra costa, no?
Efectivament. Avui marxem d'excursió a Girona, a la Costa Brava.
I a on concretament?
Concretament a Ses Negres.
Ses Negres.
Sí, sí, que és una zona de...
Zona Balear, eh?
Bueno, zona, eh? Zona Balear, la veritat que sí, però no, és Girona.
És Girona.
De fet, el nom sencer no és... És Cap Negre al Pa de Pessic.
Cap Negre al Pa de Pessic.
Ses Negres, entre els coneguts.
Molt bé. I quin interès té aquesta zona?
Doncs us la porto perquè és realment una zona molt emblemàtica en lo referent a temes de conservació, no? És una zona que és protegida des de l'any 83 i concretament la figura de zona vedada de pesca. També es considera reserva marina integral, que són les figures de protecció que otorga i controla la Direcció General de Pesca i Afers Marítims. Això és una zona protegida exclusivament marina que abasta el litoral d'aproximadament quilòmetre i mig, que va des de la cala d'aigua freda fins a la playa de Sarriera i s'endinsa uns metres mar endins. És unes 80 hectàrees i, perquè es fa una idea, pues, es troba a propet de Girona, no? Uns 30 quilòmetres, o sigui que està a prop de la Capi.
Molt bé. Què s'hi pot fer allà, doncs?
Això mateix. És un espai que és bastant restrictiu, es va crear amb aquesta idea, que es va crear amb l'objectiu de permetre fer estudis ambientals i biològics sobre les poblacions de peixos i d'altres animals d'interès pesquers. Per això, evidentment, no es pot extraure cap tipus de recurs, ni viu ni mort, és a dir, està prohibida qualsevol tipus de pesca, i tampoc es permet el buix recreatiu ni la marra d'embarcacions, evidentment, si no és per alguna cosa de força major. Llavors, aquesta restricció va generar que en aquest espai, com una mica una mena de laboratori, no? Van poder estudiar les dinàmiques i l'evolució dels ecosistemes una miqueta sense aquestes interaccions humanes, no? Sense aquesta variable. Avui en dia, Ses Negres igual es troba una miqueta més oblidada, però la seva creació va ser un punt d'inflexió i va ser molt important com es va crear, no? Perquè va ser una iniciativa del sector públic i privat, i amb l'especial empenta dels pescadors de Begú i de l'entitat conservacionista Nereo. Aquesta entitat durant bastants anys va estar fent el seguiment de la zona, fent immersions, estudis, per conèixer una miqueta l'estat de conservació d'aquest espai i veure, bueno, pues com es recuperava la zona, perquè es veu que n'hi havia bastant de pressió pesquera abans, no?
Aquest espai protegit només afecta al mar o també dins a terra té algun espai?
Doncs amb una altra denominació, però sí, ja forma com un conjunt junt amb les muntanyes de Begú, que és, diguem-ne, el que seria tota la part terrestre que tocaria aquesta zona de veda, no? És una extensió d'uns 800 metres quadrats, així, pues, com imagino una miqueta la Costa Brava, no? De penya-segats, de pinedes, de brolles d'estepes, de brucs, amb molt de pi blanc, sobretot a la banda del litoral, i també podem trobar alguns mamífers petits, com esquirols, esguilles, i després la part marina és bastant interessant, perquè hi ha una bona representació d'ecosistemes típics mediterranis, com les praderies de Posidònia, Roquissar, Precoralligen, i diuen que uns bons exemplars d'espècies tan espectaculars com els diamantus, les llagostes o los neros, no?
Déu-n'hi-do, no? Però clar, estem parlant de que no es poden tocar, no?
Efectivament, però bueno, des de fa uns anys l'associació Nereo va deixar de fer el seguiment i la vigilància, perquè no només es feia el seguiment biològic, sinó que també es deia a terme la vigilància de la zona, i des de fa uns anys ja Nereo ja no ho fa, llavors pel que es veu aquests ecosistemes han patit una mica aquesta falta de vigilància, no? I que ningú hi hagi a sobre controlant la zona i prohibint usos. Llavors, pel que es veu, tot això que estava una mica escrit al paper ara per ara no s'està fent, no? Pot ser una banda perquè sigui desconeixement de la gent, perquè la zona no està ben validada allà, tampoc n'hi ha boies perquè la gent amarri, o bueno, també per aprofitar una mica, pues, l'efecte reserva que havia passat, no?, durant aquests anys dins de la zona.
Per tant, ens ho recomanes per a que ho visitem, no?
Home, la Costa Brava ja sabeu que sempre mereix una excursió, i més si aneu i penseu que esteu dins d'un espai protegit.
Ens paga la pena, però bueno, suposo que alguna activitat, tipus snorkel o...
Snorkel o el senderisme també serien activitats molt recomanables.
Doncs Aurora, ens veiem al pròxim programa. Adéu-siau.
Molt bé, ens veiem.
L'Arxau.
I evidentment que en una setmana en la que hem viscut la festivitat del llibre, la festivitat de Sant Jordi, no podia faltar aquesta activitat, aquest àmbit en el nostre programa. Per tant, el Manel de Ramon avui ens parla de literatura.
Doncs avui anem a parlar de llibres i d'un llibre especialment didàctic pel que fa a conèixer millor la sociologia de la dona en relació al mar. Records d'una dona de mar, un llibre d'Esther Pujol i també d'Eliseu Carbonell. Avui precisament ens acompanya Eliseu Carbonell. Què tal, Eliseu? Benvingut.
Hola, bon dia.
Eliseu Carbonell és doctor en Antropologia Social i Cultural per la Universitat de Barcelona i actualment és investigador de l'Institut Català de Recerca del Patrimoni Cultural. Amb ell volem parlar precisament d'aquest llibre, però sobretot del paper de la dona en el món de la mar, perquè sé que estàs treballant, o has treballat també, per cert, et van donar el Premi de Recerca Etnològica sobre les dones i el mar en la societat catalana, no?
Mm-hmm. Sí, exacte. El Museu Marítim de Barcelona convoca cada any un premi que es diu Ricard y Giral, un premi de recerca sobre un tema relacionat amb el mar, amb la cultura marítima, i fa un parell d'anys jo juntament amb una col·lega, l'Eulàlia Torra, vam guanyar el premi aquest per fer una recerca sobre el paper de la dona en la societat catalana en relació amb el mar, no? I llavors el que vam fer va ser, partint d'aquella primera experiència d'aquell llibre que has esmentat, Els records d'una dona de mar, que era fet a través de la memòria d'una dona vinculada amb el món de la pesca, ampliar-ho a altres aspectes de la cultura que tenen a veure amb el mar.
Un treball que es publicarà, crec que aquest 2015, no?
Sí, està previst al museu.
Treballant, eh?
Sí, el Museu Marítim s'encarrega també del premi, diguéssim, també és la publicació del llibre, sortirà a finals d'any.
Doncs hem parlat d'un llibre que està a punt de publicar-se, parlem d'aquest llibre que es va publicar i que és tot una, com ho diríem això, una glosa al paper de la dona en el món de la mar a través d'aquests records d'una dona que està a la portada del llibre i que ens deies que malauradament ha mort fa molt poc, no?
Sí, va morir a la tardor l'any passat, sí. Sí, bueno, era una dona nascuda l'any 1921, a Sant Pol de Mar, i una dona d'una família de pescadors, i a través del seu testimoni volia reivindicar el paper central que té la dona en el món de la pesca, que és un paper que s'ha estudiat molt poc. El món de la pesca és un món... El món del mar en general és un món molt masculí, perquè hi ha tota l'èpica del llop de mar, diguem-ho així, però, en canvi, a diferència d'altres societats tradicionals, com podia ser més el món rural, on la dona està més en l'àmbit domèstic, potser, en el món marítim, el ser una societat que a vegades s'ha descrit com viudes de vius. Perquè,
perquè estan molt temps fora, eh?
Ah, exactament, no? Fora. I això ha fet que clar, de la gestió de l'empresa familiar, moltes vegades la pesca o la navegació també, al segle XIX, el comerç amb Amèrica, amb Filipines, eren empreses familiars, de la gestió dels aspectes econòmics, dels aspectes legals, de les decisions, de les inversions que es podien fer, dels contactes, etc. Això se n'ocupaven les dones, no? Clar. I això, hi ha hagut algun estudi, alguna tesi doctoral que s'ha fet, per exemple, sobre el comerç amb Amèrica, el paper de la dona, en concret a Calella de la Costa, no? I es veu que realment és molt important, és molt fonamental, no? Ja, si això ho traslladem ja a societats més properes, més tradicionals, més del segle XX, doncs veiem com, i això molta gent que conegui o que vingui de família de pescadors ho sap, qui portava la comptabilitat de la família era la dona. Qui sabia si teníem calés o no per renovar els arreus, la dona. I finalment qui decidia, no? Per tant, després...
I possiblement qui arreglava les xarxes quan arribava la barca també era la dona.
Evidentment, venia el peix.
Sí, també la dona.
I com es venia el peix? Pels carrers, parlant, negociant. És a dir, tenia un paper en l'espai públic molt present, molt visible. Per tant, és molt important el rol de la dona en aquestes societats, no? S'ha descrit, des de l'antropologia, s'ha dit que eren societats centrades en les dones. Centrades en les dones, perquè la dona tenia un paper central en aquestes societats.
Exactament. Deia algú que, com has dit tu també abans, que el món de la pesca, de la marineria, és un món d'homes, però també quasi sempre comptat per homes. Llavors, aquesta era la matització, no? El valor enorme de fer aquest llibre on la protagonista és una dona, no?
Sí. Jo clar, em dedico, com a antropòleg, em dedico a estudiar sobretot el patrimoni marítim, i amb això doncs, el que faig, com fem tots els antropòlegs, no? Doncs és entrevistant a gent gran, no? Entrevistant a persones grans que t'espatxen d'un saber, d'uns coneixements, d'unes maneres de fer que estan desapareixent. I em vaig trobar amb aquesta dona, que és una cosa, doncs, una situació extraordinària, no? Perquè jo la vaig anar a entrevistar un dia, com a tanta altra gent, i uns dies després ella em va trucar i em va dir: escolta, Eliseu, no ens coneixem de res, vull dir, d'haver parlat una tarda, no?
Sí, sí, sí.
Escolta, Eliseu, mira, que és que em penso que jo que et vaig dir no t'ho vaig acabar d'explicar bé. Torna un altre dia, si vols. Sí, vaig tornar mesos, vaig tornar durant mesos, seva, i és l'Ester Pujol, que jo vaig constés com a coautora del llibre juntament amb mi, no? Aquesta dona que llavors ja tenia 90 anys, i que, com aquestes persones grans que tenen un registre oral tan literari, no? tan preciós d'haver explicat tantes històries, ella m'anava parlant i jo m'imaginava el llibre, no? I llavors doncs, vaig estructurar el seu testimoni oral d'un llibre que explica doncs, com era la vida de les dones, però no només de les dones, sinó la vida de la mainada, perquè ella parla de la seva infantesa,
clar,
de la seva joventut, del fascí.
Que tot allò
com
que...
ella, per exemple, anava a pescar amb el seu avi quan ja estava jubilat, i anava a pescar, i remava, i realment tenia una... Era una dona que, a més, s'estimava molt el mar, no? Com tantes ha viscut aquest ofici amb tanta passió.
Doncs nosaltres només hem d'agrair la presència avui en aquest programa d'Eliseu Carbonell, que va escriure aquest llibre en la col·laboració inestimable d'Ester Pujol, aquesta dona que ha estat el retrat viu del paper de la dona fonamental en el món de la mar, en el món de la marineria, i pendents també d'aquest llibre, que també és un treball sobre les dones de mar en la societat catalana i la seva aportació a l'economia, a la societat, al paisatge, en definitiva, del que és l'ideari i l'imaginari del nostre país. Moltes gràcies, Eliseu. Feliç jornada. Enhorabona.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
A reveure. Adéu-siau.
A reveure.
Gràcies, Manel. Gràcies, Eliseu, per aquesta aportació literària al programa d'avui. Hem de posar punt i final al nostre Blau Marí. Avui l'encetàvem parlant amb Adolf Tris, subdirector general de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya. Amb ell ho fèiem sobre la representació institucional i empresarial catalana a la Seafood de Brussel·les. Amb Joan Argentó i Rafael Martí parlàvem de tradició i gastronomia. En primer lloc, de l'ama al roquer. I després ens han preparat rates del caldo. A l'acordió del Grumet, la iaia ens ha interpretat el meu vaixell. I a Panorama Nàutic hem marxat fins a Cambrils per conèixer l'última hora de la Setmana Catalana de Vela amb Pep Subirats, director tècnic d'aquesta entitat. Ses Negres ha estat a l'indret on ens ha portat d'excursió l'Aurora Requena. I aquest llibre, Records d'una dona de mar, ha estat el tema que ha centrat la conversa entre Manel de Ramon i Eliseu Carbonell. Per tant, fins aquí el nostre programa d'avui. Moltíssimes gràcies, com sempre, per la vostra atenció. Tornarem en un pròxim programa. Adeu-siau.
Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.